A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i concretament al programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir amb vostès aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres el professor hipnòleg científic amb una dilatada experiència en millorar la salut de les persones mitjançant la hipnosis. Tot això i més a l'hora de la Fundació Puigverd. L'equip del programa, a les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció i producció, Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Cada dia abans de començar, escoltem un consell, doncs avui també som-hi.
Avui us volem parlar de com controlar els factors de risc. Hi ha certes malalties, com ara la diabetis i la hipertensió, que són factors de risc de la malaltia renal crònica. Per això, la Societat Espanyola de Nefrologia recomana controlar la funció renal amb una analítica anual, especialment si es tenen més de 65 anys o bé es pateix alguna d'aquestes dues malalties cròniques, també si es tenen antecedents familiars d'insuficiència renal.
Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Tal com els hem anunciat al començament, avui parlarem del tabaquisme. No tan sols en parlarem, sinó que donarem l'opció a la persona que vulgui deixar de fumar que pugui fer-ho sense patiments. Per parlar d'aquest tema està amb nosaltres el professor Jaume Bordes, que és periodista, psicòleg i hipnòleg clínic. Jaume, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, ben trobat.
Bé, doncs podríem començar dient, alarmant una mica, que el tabac és una droga?
Evidentment, ho és. I forta, eh? I forta. Enganxa molt el tabac, més que altres drogues que ens faria l'efecte que són més perilloses o més dures.
Sí.
El tabac és de... El tabac, conjuntament amb l'alcohol, crec que és del que més enganxa.
Déu-n'hi-do. Com és possible que...
O del que és més difícil desenganxar, per dir-ho d'alguna manera.
O sigui, els hipnòlegs ho teniu més difícil...
Bueno, bé. Funciona superbé, però vull dir que a vegades et ve gent per deixar el haixís o per deixar pues, la marihuana i és més senzill que
sí,
no deixar. Això no vol dir que no ho deixin, però
que
has de treballar més.
Com és possible, Jaume, que una persona que ha aconseguit deixar de fumar, que al cap d'uns anys fumi una cigarreta i torni a enganxar-se...
Oh, això és la memòria que tots tenim a dins.
Sí,
Ara és un temps, ara m'hi estic trobant molt.
De recaiguda.
Estic veient cares que feia temps que no veia, que ara tornen amb lo del Covid.
És clar.
Això, la gent se sent lligada, se sent empresonada, se sent tancada a casa, i hi ha molts, molts casos de recaigudes.
És que portem un estrès terrible. Perquè...
Però gent que potser que feia anys que no fumava.
Una persona s'ha de sentir molt malament quan torna a recaure amb una droga d'aquesta.
Bueno, a vegades no cal, A vegades és una tonteria, a vegades és un mal moment.
Sí?
Allò, hi ha una cosa que fa molta gent que no es tindria de fer mai, allò que diu, va, deixa'm donar una caladeta.
Ui.
Ja està, malament. El tabac que t'enganxa enseguida. En seguida la memòria es dispara i el cos ja t'ho demana, Però, afortunadament, també aprofitem la feina que vam fer, perquè el subconscient, al cap i a la fi, ell no coneix el temps. Per ell no hi ha ni passat ni futur. Tot és un continu present. Llavors, encara que sigui una persona que potser fa 4 anys que no fuma i recau, quan sent la teva veu de nou És com el mateix del tabac, no? El subconscient comença a recordar-se'n del to i tal, i tota la feina que vas fer en el seu moment la pots recuperar. És un sumar i seguir, saps? No és el mateix una persona que recau que una que comença de zero, diguéssim.
Clar, ho entenc. Els adolescents fumen cada vegada més joves. Tu creus que es fan prou campanyes dels col·legis i els mitjans per evitar el consum d'aquesta droga?
Jo crec que tampoc massa, no? Jo, home, el que sí puc dir que hi ha molta gent jove que fuma, però molta gent jove que deixa de fumar. Mm. Per la gent que passa per la consulta i tal, cada vegada són més joves. Vull dir, potser hi ha una persona que ha començat a fumar amb 15 anys, però als 20 ja ho deixa. O sigui, sí, s'enganxen molt al principi, però també són molts els que ho volen deixar.
Mm-hmm. Com la persona fumadora, creus que va associada també a beure alcohol?
A beure alcohol, a prendre coca, o sigui, hi ha tota una sèrie de factors doncs, que ho potencien, no? Evidentment.
A vegades es diu pares fumadors, fills fumadors. Què en penses d'això?
Pares alcohòlics, fills alcohòlics, també. També. Si hi ha un factor hereditari. Jo crec que sí, que hi és. A més, jo, per exemple, sóc producte d'una època que a casa fumava tothom, Fumava l'avi, fumava el pare, fumava la mare, fumava tothom.
Sí. I a la taula ja podies tenir 3 o 4 anys al porró.
Sí, també. I el pa i vi sucre per berenar.
I
jo recordo que la meva mare va començar a fumar perquè el metge li va dir.
Sí?
Va fumar per prescripció facultativa, perquè era una senyora molt nerviosa i el metge li va dir que fumés. I en el 1800 el tabac deien que curava el càncer.
Sí.
Sí, mira. Però nosaltres som d'una generació, els nascuts als anys 50... que tothom fumava.
Sí,
fumava al metro, es fumava al restaurant, es fumava...
I les pel·lícules...
Alguns cinemes podies fumar, sobretot si anaves a l'amfiteatre, vull dir...
I totes les pel·lícules veies que fumant i el got de la mà amb els dos glaçons i...
Exacte, això també comportava que la gent ho feia, no?
Jaume, tots coneixem els diferents fàrmacs i articles que existeixen per deixar de fumar, n'hi ha molts. Però que en molts casos potser són poc efectius. La persona que ho passa malament, a vegades, amb aquests fàrmacs, la hipnosi en què consisteix? A quina diferència hi ha?
Bé, la hipnosi el que fa és entrar directament en el subconscient i donar unes coordenades determinades que la persona segueix. O sigui, no té cap tipus de connotació. També hi ha el que diuen la narcohipnosis, no? Però que no té res a veure. La hipnosi és totalment laic en aquest aspecte. Ara, el problema de hi ha fàrmacs que serveixen, evidentment, per deixar de fumar, que funcionen bé, però moltes vegades hi ha una cosa que la hipnosi no té, que són els efectes secundaris.
Ah,
alguns són efectes secundaris bastant negatius.
Clar, la hipnosi, evidentment, no en té cap.
No té cap efecte secundari, evidentment.
En algun cas, la hipnosi, per si algun oient ho pot pensar, pot ser perillosa?
No. Si les coses es fan bé, no es pot ser perillós. Home, aviam, seria perillós donant-li moltes voltes, pues, allò amb una persona que li diguessis per allargar el procés, perquè no vingui tan a sovint, potser és una persona que ve de lluny, li dius, cada vegada que et toquis el front... entraràs en aquest estat, però ho has de deixar molt matitzat.
Ja.
Cada vegada que et toquis el front, entraràs en l'estat que estàs ara, és allò que dèiem ahir de les ordres posthipnòtiques.
Sí.
Però amb molta cura. Però això només funcionarà si tu estàs en un lloc que no hi ha cap perill, que estàs en un silló, que estàs en un llit, que no tens cap perill, però perquè ara imagina't una persona que li dius si et toques el front entraràs en hipnosi i que estigui conduint i arrasqui el front.
Esclar.
Llavors això sí que pot ser perillós, però al marge d'aquest perill no se me n'ocorreix cap més.
Amb la hipnosi, no, perquè la persona, per exemple, que beu amb un alcohòlic i deixa de beure, pot patir la síndrome d'abstinència.
Evident.
Amb la hipnosi...
Queda molt atenuat.
Sí?
Sí. Atenues el síndrome d'abstinència, però molt. O sigui, és una de les coses... Treus ansietat. I l'ansietat també en base és la que genera el síndrome d'abstinència. Si treus ansietat, domines millor el síndrome d'abstinència, el mono.
Déu-n'hi-do, perquè es veu que és terrible.
Sí. Però es pot fer perfectament.
La persona que vol deixar de fumar, evidentment, o de beure qualsevol addicció o qualsevol droga,
sí.
M'imagino que ha d'estar predisposada a voler
totalment,
deixar.
Totalment.
Amb la hipnosi, també?
Això ho havíem comentat. La hipnosi és totalment voluntària. La persona té de voler. Per això que moltes vegades, oi, arrugues una mica el nas quan et truca la dona, o l'home.
Sí.
I et diuen, no, mira, és que el meu marit beu, i clar, i tinc entès que això va bé, o al revés, no, és que la meva dona beu, i doncs que em truqui ella.
Esclar.
O que em truqui ell, perquè, aviam, el que vol que deixi de beure ets tu, no ella, probablement. L'altre poder seguirà... Això passa moltes vegades.
Sí.
A vegades és un ultimàtum, no? Si no deixes a veure, et deixo.
Sí.
Llavors l'altre, doncs, bueno...
Es veu obligat.
Llavors,
però no ve de gust.
No funciona.
Esclar.
Has de voler. Has d'estar convençut de que vols deixar-ho. Si estàs convençut, amb una miqueta d'ajuda, tu deixaràs de beure, deixaràs de fumar, deixaràs de prendre coca i el que faci falta.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Nosaltres continuem parlant amb el professor Jaume Bordes, que és periodista, psicòleg i hipnòleg clínic. I continuem parlant del tabaquisme. Jaume, amb la hipnosi, quantes sessions són necessàries, més o menys? Perquè podem dir, quan ens donen una cigarreta, no fumo, gràcies, que això omple de...
Aviam, tu deixes de fumar d'un dia per l'altre.
D'un dia per l'altre?
D'un dia per l'altre, Ara, no, aquí no s'acaba la cosa. O sigui, lo lògic és veure't un cop per setmana durant 3 setmanes com a mínim, que són 3 per 7, 21, els 21 dies que dura el mono, el síndrome d'abstinència. Això és com una pila, vull dir, la primera setmana carregues i dura una setmana. Per això l'altre has de venir i tornes a carregar, però és acumulatiu. O sigui que la feina que has fet la primera setmana s'assuma a la que fas després. I a la que em portes 3, ja ho tens pràcticament dominat. Això no vol dir que moltes persones un cop al mes o cada 2 mesos fan com un recordatori, no? Però normalment és això.
Ahir vàrem parlar també, avui recordem-ho també per alguns oients que no ens vagin escoltar ahir, que també fas cursos, o sigui, programes per crear hipnòleg, no?
Sí, per gent que li interessi el tema i que vulgui, doncs, dedicar-s'hi. Sí,
que es puguin dedicar a la hipnòleg.
Fa molts anys que ho faig, Llavors, amb això, amb el tema aquest, la gent sempre et pregunta, però és que això de fer hipnosi ho pot fer-ho tothom, ho pot fer-ho tot el món? Clar, jo quan et pregunten una cosa així, és que et veus amb obligació de dir que la hipnosi no és una màgia ni és un tal, Vull dir, evidentment, tot el món pot estudiar hipnosi. El que passa que poder és una miqueta com la música o com la pintura. Tots els nens a col·le fan música i pinten,
sí.
Però molts pocs es guanyaran la vida pintant.
Sí.
La hipnosi és una miqueta el mateix. Ha d'haver una predisposició. Innata, si tu vols, però una predisposició a fer-ho. Ara, fer hipnosi pot fer-ho tothom, evidentment.
I quant dura un curs d'aquests?
Depèn. A vegades hi ha cursos més llargs, que és et veus un cop a la setmana durant aquests temps, però normalment jo el que faig molt són cursos ràpids, a cap de setmana, perquè amb això te'n dones compte si la persona serveix o no serveix, si li agrada o no li agrada.
I si li agrada i serveix...
Llavors ja ho fem més reformat, diguéssim.
Esclar, ve com una mica de prova,
correcte.
Tant si és vàlid ell com,
sí.
Com clar.
Correcte.
Ho entenc. Doncs, bueno, si algun oient està interessat o també es vol posar en contacte amb el professor Jaume Bordes per algun problema, sàpiga que és el 93-217-0646. El telèfon és el 93-217-0646. Ha tingut alguna vegada un pacient que sotmès a hipnosi hagi deixat de fumar però que hagi recaigut?
Sí. Ara, i sobretot aquests dies que passem, és el que dèiem, no? Actualment, amb lo del Covid i amb el confinament, la gent ha caigut de nou. Gent que feia anys que no fumava, ara ha tornat a recaure. Però bé, mira, es torna a treballar i es torna a aconseguir.
Mira que ens ha portat coses dolentes la Covid, perquè
sí.
Malestar, tornar a fumar, separacions...
Moltes, això també és un altre tema, veus? Jo estava acostumat a les separacions després de vacances.
Sí, sí, això ho deien, exacte.
Sí, sí, després de les vacances, moltes separacions, que és un tema que també toquem.
Sí, i com...
Per treure, per passar la pena, per passar el dol, pel neguit, per l'ansietat, que això pot produir. Però actualment, clar, ha passat molt, eh? Hi ha hagut moltes separacions.
Moltes.
Això de... No és el mateix estar tot el dia fora de casa treballant que estar tot el dia un al costat de l'altre, no?
Déu-n'hi-do, s'ha
notat. Sorgeixen més problemes.
Sí, senyor, sí, senyor. Com és un dia a dia d'una persona que vol deixar de fumar i ve a la teva consulta i... Com és?
Normalment et truquen perquè ja venen de part d'algú que ha vingut abans.
Ja.
Que això ja et deixa una miqueta... La feina mig feta, perquè ja venen una miqueta informats.
Clar.
No és allò que venen...
A provar.
Espantats, o a provar, o que no les tenen totes. La gent ja ve preparada. Llavors, senzillament, es tracta d'això, no? De fer aquestes tres sessions, i l'endemà mateix doncs ja ho deixen.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Entrem a la recta final de l'hora de la Fundació Puigverd i ho fem parlant amb el professor Jaume Bordes, que és periodista, psicòleg i hipnòleg clínic. Bé, parlem de... Abans has parlat d'homes, dones... Qui més és més addicte? Quins pacients més tens, d'homes o dones, per deixar de fumar?
Bueno, no addictes de venir a la
hipnòlisi. No, addictes del tabac. No,
del tabac, aviam. Sempre el percentatge és més alt en quant a dones.
Ja.
Però sembla que les dones tinguin menys pors, estan més desinhibides.
Mm-hmm.
L'home té més recança. És veritat, eh? L'home té molta més recança. Jo, ja no només de tabac, eh? Sinó en general.
En general, sí.
Poder el 65% són dones i la resta, homes. El 35% restant homes, eh? Però sempre hi ha més dones que homes.
Ara deies addicció a venir, no? Però bueno, sí,
bueno, no,
sí, el primer dia o el segon dia. Una persona que fuma dos o tres paquets no, ja no el fuma...
Bueno, aviam,
és quasi venir, quasi...
Aviam, això també és un tema, mira, ara ho has tret i val la pena matitzar. Jo t'estic parlant normalment, sempre que t'he parlat d'un dia per l'altre, és que la persona no passi del paquet.
Va.
Un paquet pots deixar-lo d'un dia per l'altre.
Ja.
Ara, si és una persona que fuma dos o tres paquets, que n'hi han, aquests sí. No els hi pots treure de cop, perquè significaria que els internessin, directament,
clar.
Un atac d'angoixa.
Ja, també,
el mono és fort. Llavors, el que fem, normalment, la primera sessió... Baixem a la meitat. Si tu fumes dos paquets, que són 40 cigarrets,
sí.
Aquella setmana li dius, bueno, doncs baixarem a la meitat. Aquesta setmana en fumaràs 20, però cada cigarro que fumis valdrà per dos. Llavors serà com si no haguessin fet res.
Clar.
I han fet una bona neteja.
Oh, i tant.
I llavors, a l'altra setmana, que ha passat ja amb el paquet, llavors ja mirem de deixar-ho del tot.
I els joves els veus predisposats a deixar de fumar?
Sí. Estan mentalitzats, eh? O sigui, les coses com siguin, cada vegada ve més gent jove, també. Sembla que ja ho havíem comentat. Aquesta gent que comença a fumar, però després... Bueno, també la societat. És que abans,
sí.
Quan nosaltres érem joves, motivaven a que fumessis. Això que deies el Humphrey Bogart fumant contínuament quan feia una pel·lícula, no?
Sí.
Tot això et motivava.
No,
com
i anaves,
el whisky,
si anaves a ballar, havies de fumar.
Exacte. Sí, a més, si no fumaves, era raro.
Era,
ara, evidentment, la societat ha canviat totalment, ha donat la volta com un mitjó, i ara és raro si fumes ja. Llavors, doncs clar, els nanos han provat, veuen el que és i al final diuen, doncs no, i ho deixen. Però cada vegada hi ha més gent jove, cosa que no passava fa 40 anys.
Sí, i tant.
Quan clar. Jo vaig començar fa 40 anys, no. Ara sí, ara hi ha molta gent jove.
Déu-n'hi-do, ja està molt bé. I bueno, la gent fuma negre, fuma ros... Abans ho has parlat. Hi ha diferència entre el tabac negre i el ros?
Bé, jo diria que sí, i bastanta, no? De fet, el tabac negre ara és un tabac de iaios. Som els,
sí, no?
Els de la vella guàrdia, que encara segueixen amb
el Ducados i els celtes.
I... Sí, Els Celtes no sé si encara funciona.
No, potser ja no n'hi ha.
Sí, sembla que ja n'hi ha. Però la gent, el Ducados. Aviam, jo el que sí he pogut veure, cuida, això és cosa meva, eh? Jo és per el que he pogut veure durant aquests 40 anys.
Sí.
Depèn del tabac que fumes, a vegades desenvolupes unes enfermetats o en desenvolupes unes altres.
Mm.
Per exemple, la gent que fuma negre desenvolupen bastant el càncer de bufeta.
Ja.
Yeah. Eh? I després també tota aquesta gent que porta l'aparatet aquest a la gola, que parlen...
sí, que els han fet una traqueotomia. Sí.
Aquesta gent també acostumen a ser de negre, també. Eh? La laringe, les cordes vocals, la bufeta, els càncers aquests acostumen a ser més aviat de gent que fuma negre. I després, la gent que fuma arròs ja és més directament el càncer de pulmó.
El pulmó.
Ara, enganxa més, per lo que veig, el negre que el arròs, eh? El fumador de negre de tota la vida és el que més li costa deixar de fumar.
Quins consells els donaries a les persones que estan pensant ara? Jo és que, de la manera que fumo, ningú ni cap hipnòleg em farà deixar de fumar. Perquè jo crec que hi ha persones que no es posen en mans d'un professional, com per exemple el teu cas, un hipnòleg, ni en mans d'un metge, perquè és tant l'addicció que tenen del tabac que creuen que ningú els hi podrà fer.
No, i que aquests, en el fons, no volen deixar de fumar.
No volen.
No volen. El que vol ho deixa, això pots estar ben segur. Trigarà una miqueta més poder o una mica menys, però el que vol deixar-ho, ho deixa. Això és de calaix. Ara, hi ha molta gent que diu... Jo sempre, quan em truca algú, la pregunta que faig és, aviam, tu vols deixar de fumar o tens de deixar de fumar? I molts diuen, jo tinc perquè m'ho ha dit el metge, però és que coi, a mi m'agrada fumar. Aquests ja són més complicats.
Clar.
Ara el que diu, no, jo tinc i vull. Molt bé, doncs tu ho deixaràs. Ara, el que només té i el vull no hi és, doncs així és més complicat. No ens hem d'enganyar.
Llavors...
Torno a dir que és voluntari, és de voler.
Aleshores, també el que sí que deu ser més exitós, en el teu cas, per exemple, són les fòbies. Qui té fòbia a volar, necessita.
Bueno, és que el que té fòbia a volar vol volar.
Clar, clar. I necessita...
Això és com el que està gras, no? A ningú li agrada ser gras. Jo, hi ha molta gent que li agrada fumar.
Sí, clar.
Però
sí,
n'hi ha ningú que li agradi estar gras.
No, a més a més, quan veus una...
Clar, estan més predisposats.
Veus una camisa que t'agrada i així és que et veuen entrar i no.
Aquesta talla
aquesta talla no.
No la tenim.
Ja no cal ni que preguntis el preu.
Exacte.
Vull dir, doncs... Bé, doncs... ens queda un minut perquè ens diguis un consell que li diries a les persones que els hi fa una mica de por posar-se en mans.
Ah, doncs que no en tinguin cap, que no en tinguin cap. O sigui, sempre és bo tenir referències de la persona que vas a veure. Mm-hmm. Això sempre és bo, almenys no anar a la primera persona que coneixes així de cop, sinó tenir certes referències, però no perquè li passi res, més que res perquè funcioni. I no, no hi ha cap problema, no hi ha cap interacció, no hi ha cap efecte secundari, i l'únic, tenir cura de que si ets una persona que té epilèpsia o ha tingut epilèpsia o que té esquizofrènia, doncs que ho digui, perquè llavors la tècnica que s'aplica és una tècnica totalment diferent perquè no pugui causar cap efecte secundari negatiu.
Molt bé, doncs recordin el telèfon del professor Jaume Bordes, és el 93-217-0646. Jaume, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí.
Un plaer, com sempre.
Igualment, gràcies. Fins la propera.
Gràcies.
Adéu-siau. Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb temes de salut amb el programa És gran ser gran. Gràcies per ser amb nosaltres. Adéu-siau.